Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és dijous 15 de setembre i encara que el sol lluís i arribarem a un màxim de 31 graus, a partir del migdia creixeran núvols en zones de muntanya que podran deixar ruixat dispersos als muntanyes d'Alacant, però serà més probable e intensos a l'interior de Castelló, on podran anar acompanyats de tempestes fortes. Així ens ho va anunciar l'Agència Estatal de Meteorologia. Tempestes a l'interior de Castelló. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada. Dues horetes junts. Comença Protagonistes.
SCV Seguros Pardo. Experiencia, confianza, tecnología, formación, donde se unen la tranquilidad de un buen seguro con un precio justo para empresas y particulares. Seguros de salud, vida, comunidades, decesos. Además, consiga el mejor precio para el seguro de su automóvil y una interesante rentabilidad en sus pólizas de ahorro. SCV Seguros Pardo, calle Valencia 16, de Villarreal.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audio. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
La Unió de Llauradors i Ramaders et convida a les segones jornades citrícoles de la Plana. Un espai per debatre i compartir amb ponents i experts del més alt nivell. 15 i 22 de setembre a l'Auditori Municipal de Vila-real, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en agricultura.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964 53 4208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Què tindrem avui en aquestes dues horetes que estarem en tots vostès? Bueno, pues els bous segueixen sent notícia després de la reunió d'ahir del secretari autonòmic d'Emergències, José María Ángel, amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i també van estar presents els alcaldes. Recordem que això se va donar lloc a la localitat veïna de Borriana. També se trobaven en aquesta reunió els promotors i organitzadors dels festejos dels bous al carrer. Bueno, pues avui parlarem de lo que va ser la reunió d'ahir i de tot el que ens ha deixat el dia d'ahir, els distints opinions d'alcaldes i també, com no, de José María Ángel, que ell és el secretari autonòmic d'Emergències. També tindrem el secretari general de la Unió de Llauradors, que l'hem gravat, el tenim prèviament gravat, perquè a les 11 començava aquestes segones jornades citrícoles que se celebren avui a l'Auditori de Vila-real i que també se faran el pròxim dijous. Tindrem tot el dia on ens explicar les novetats que ens porten. El regidor d'Agricultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila-real, José Ramón Ventura Chalmeta, ens parla de la reunió d'ahir de la Junta de la Desembocadura del Millars, de la Setmana de la Mobilitat i del Bicivila. També ens acompanyarà Imma Cerdà, de Davi. Ella ens portarà aquests, com bé vostès saben, cada setmana ens porta aquests llocs on podem anar a veure si ens empleen. També l'escriptora Pilar Muñoz Calero ens parlarà d'un nou llibre que trau a la venda i és La embriologia de l'universo. I de llibres anirà també este matí, perquè Gabriel Martí ens parlarà del seu nou llibre, La literatura distòpica. I com no, una adaptació al cine que presenta esta vesprada i que podrem gaudir d'ella. Ens dirà a on podrem anar a saber què ocorrís en esta presentació i en este llibre. Però bueno, una pauseta de publicitat i anem a lo que és el tema del dia.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Pero asegut, téngame.
I com bé els dia, el bou al carrer no deixa de ser eixa protagonista setmana darrere setmana, i volem que ara d'una vegada ja arriben a eixe consenso a l'hora de poder llogar una bona entitat de seguros o arribar-hi tot a fer un dipòsit per a les poblacions que tinguin menys habitants. Durant la trobada d'ahir, els representants municipals de diversos ajuntaments, organitzadors i penyes van manifestar aquesta dificultat en la que se troben a l'hora de subscriure aquestes determinades pòlisses d'assegurances perquè cobrisquen aquests festejos taurins. José María Ángel assegurava que la Generalitat Valenciana continuava treballant amb els ajuntaments i proposava una nova reunió. No sé, escolta'ns, a mi me va fer l'efecte de que no van eixir les coses massa clares. Sé que avui n'hi ha més reunions, però ahir a l'última hora vam poder posar el que era ese tall que ens van enviar, però avui vull que el tornen a sentir i que reflexionen sobre el que dia José María Ángel, el que li dia a la Federació Valenciana de Penyes i a les companyies d'assegurances i també als alcaldes que hi havien presents.
I les companyies de segurs havien plantejat alguna dificultat en subscriure les pòlisses. I les companyies de segurs havien plantejat alguna dificultat en subscriure les pòlisses. Perquè hem tingut més incidents enguany? Pues no, perquè enguany hem tingut en algunes esdeveres, i tenim que recordar dolorosament les 7 morts que hem tingut, però en les incidències s'ha reduït en el que es diu els accidents, en altres anys hem tingut més que els que hem tingut enguany. Però ha sigut, tinguem en compte, que és l'oferta i la demanda. Per tant, aquesta dificultat que les companyies de segur es pareix insuficient la cobertura de la pòlissa que ve regulada en el reglament taurí de la Generalitat Valenciana, la federació i els alcaldes s'han plantejat alguna possibilitat de revisió en exigència de la quantitat econòmica que tindrien que fer, i les companyies de segur ens han plantejat la necessitat d'augmentar aquest mínim de pòlissa que tenen que cobrir per a donar una cobertura, diguem-ne, el més ampla possible. I això és el debat que s'ha produït. Hem quedat al llarg de la setmana que ve en reunir-se la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Federació de Penyes de Bous al Carrer i els alcaldes que formen part d'aquesta comissió, que és l'alcalde de Villarreal, l'alcaldessa d'Algemesí, l'alcaldessa de Pujol i alguns altres alcaldes, per tal de continuar avançant en aquesta possible modificació del reglament que es trasladaria a la Federació de Municipis, i mantenir contactes també amb les grans companyies de segurs de la nostra comunitat valenciana. És la relació de diàleg que se produeix entre les companyies de segur, els ajuntaments i les penyes, i és la necessitat de quantificar el rebut de la pòlissa que tu tens fer front en la quantia econòmica que te van a cobrir. I és de veres que les companyies de segur, com molt bé tu plantejaves, s'han queixat de que en la quantitat que paguen per organitzar aquests esdeveniments, repetim, més de 8.000 en la comunitat valenciana, era insuficient, i ara el que tenim que produir és un diàleg per a comprovar efectivament quines són les exigències i què és el que volen els alcaldes i els organitzadors d'aquests esdeveniments. Mentre es preocupen els més xicotets, recordeu per exemple la província de Castelló, només que de 90 dels ajuntaments que n'hi ha, 90 són menys de 1.000 habitants. I per tant això és una quantitat important per als ajuntaments, i és ahí on s'ha de produir una comunicació com totes les coses, de diàleg fluid, sincer, fora del partidisme polític, perquè això el que té és donar resposta. Avui estaven els alcaldes de tots els partits polítics i tots es plantejaven la mateixa necessitat de trobar un diàleg i amb les companyies de segur, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat Valenciana. Però ha sigut una trobada molt sincera, en un diàleg molt fluid, i on jo crec que tots hem plantejat aquesta problemàtica que pot sorgir. Però això no, molta gent, com sabeu que lo dels bous està molt ara en la notícia, doncs molts plantegen que què hi ha darrere. Però això és com si els organitzadors de les nostres festes patronals de cada un dels més de 500 municipis de la Comunitat Valenciana plantejaren, que cobren segur, que necessitaria que la seva cobertura no és el que ells volen. Pues això és el mateix. Escoltant els ajuntaments i, en tot cas, alguna modificació en l'exigència a la quantitat econòmica de la pòlissa. Això és el que pot fer la Generalitat Valenciana. No ho ha plantejat ningú sobre la taula que la Generalitat Valenciana tingui que cobrir totes les pòlisses de segur de bous al carrer. Jo crec que això pot estar això ningú no ho ha plantejat ningú.
Bueno, pues van escoltando. Jo veia que girava tot el temps en les preguntes que li feien els periodistes. Ho he tallat perquè era massa llarg, i tot el rato el que ens deia és, pues bueno, n'hi ha que emprendre un diàleg, n'hi ha que tindre comunicacions, n'hi ha que fer una resposta, i ja allà al final diu, bueno, una modificació que allarga bé la O, i diu, en la quantitat de la pòlissa... anem a veure, José María Ángel, que el que volen els ajuntaments és recolzament econòmic, perquè les pòlisses demanen més diners, perquè tots saben que n'hi ha un cost que pels ajuntaments és pràcticament inassumible. Però anem a sentir, perquè dels tres alcaldes que ha nomenat, bueno, estava l'alcaldessa d'Algemesí i la de Pujol, però que la de Vila-real el tenim més propet, anem a sentir què li contesta el de Vila-real.
El que tinc que dir és que 280 ajuntaments de la nostra comunitat volen fer bous, fan bous, i els seus alcaldes assumissin una responsabilitat important, que no rehuïm d'aquesta responsabilitat, i no l'hem rehuïda mai. Val? El problema és que en aquests moments s'ha produït una sèrie de fets que estem analitzant, evidentment, en el qual la responsabilitat que estem assumint és excessiva i, sobretot, sobredimensionada respecte a altra gent que organitza coses en aquesta comunitat i que, sin embargo, no assumís tanta responsabilitat. Per què en l'àmbit dels bous assumim tanta responsabilitat i en l'àmbit de les falles, del ciclisme, dels festivals, no s'assumís tanta responsabilitat per part dels alcaldes? Jo això sí que ho he dit, i a més he dit que sí que considere que n'hi ha necessitat de mesures de manera urgent, perquè s'estan fent bous en els ajuntaments, en pòlisses, en seguro limitat, que si passara alguna cosa, tindria que assumir l'ajuntament, repetir després contra l'accidentat i l'ajuntament, i per tant estem també davant de problemes de convivència i de no dormir els alcaldes i alcaldesses, com ha recordat l'alcaldessa de Pujol, i per tant això no passa en altre tipus d'activitats. Per què s'ha produït? Pues jo considero que té que veure en dos anys de Covid, en el qual no han hagut festejos taurins, hi havia un mercat de les companyies de seguros, de les poquetes que ens cobrissin, i les companyies de seguros grans que ens cobrissin aquests eventos fonamentalment són accionariat europeu, no d'Espanya especialment, i per tant han fet números. I això és la realitat. I per què així que estem tenint un tremendo problema, crec jo que inclús d'ordre públic, en un moment determinat, els partits polítics poden entrar en una guerra que no té res que veure ara amb bous sí, bous no, en la llibertat absoluta del debat en aquesta qüestió, que no és nova, però al final està tota la vida, i de 500 ajuntaments i pico que n'hi ha en la comunitat valenciana, 280 celebren bous, 8.000 festejos, i això és perquè el poble vol, perquè el poble vota l'alcalde i els equips de govern. Per tant, el que li hem exigit i estem exigint és que la Generalitat medi en tota aquesta qüestió i garantisse que una activitat que, d'acord amb l'estudi que va fer la Universitat de València en el 2019, que l'han fet professors universitaris del Departament d'Economia i està penjat en les xarxes i el poden trobar, se calcula un impacte de 300 milions d'euros econòmic en la Comunitat Valenciana, el que diuen els bous. Per tant, si té que assumir una part, jo sí que ho dic, si té que assumir una part la Generalitat Valenciana, nosaltres li anem a assumir que ho cobrisca. Com una medida d'urgència a l'incendi, al moment actual, perquè no s'ha acabat l'any taurí. Crec que no és tolerable que els alcaldes i alcaldesses en aquests moments, per a complir la voluntat dels seus pobles i de la nostra tradició i algo tan nostre, que tinguin que estar sense dormir. Ja seria partidari de que ni se segur obligatori que s'exigís en l'article 15, només hem exigit asseguro en aquestes activitats per a la mort i la incapacitat permanent. I l'assistència sanitària la cobrirà la Generalitat Valenciana, que és el que passa a Navarra, per exemple. Jo dic, primer, aquesta qüestió, modificar la llei de taxes de la Generalitat Valenciana, que també ens fa responsables solidaris a nosaltres i que me pareix injust i n'hi hauria que discutir aquest tema. I si no és possible tot això, anem a obrir també les possibilitats i estem treballant en la Federació de Penyes Taurines, igual que van fer els caçadors, que també van tindre problemes en aquest país fa uns anys, creant una mútua pròpia, Mútua Esport, o van fer els llauradors en el tema de seguros agraris, pues poder implicar a les tres diputacions nostres, que són els ajuntaments d'ajuntament, i ficar el que la llei d'ordenació i supervisió de seguros privats diu, que és 5 milions d'euros per responsabilitat civil en un fondo per crear una mútua i 1 milió i pico per assistència sanitària i tal. Crec que podem arribar perfectament en una activitat que genera 300 milions d'euros a l'any en aquesta comunitat. I per tant necessitem mesures d'urgència ja i al mateix temps, evidentment, mesures a mig i a llarg plaç. Jo sé que la mútua no se crea en dos dies, sé que estem a 9 mesos de les eleccions i això generarà molt de debat, entrar en aquesta mútua una diputació que d'ací 9 mesos pot haver canvis i un ajuntament que no sé si continuarà o no continuarà, és un tema molt delicat i vull ser pragmàtic en això. Per tant, és l'última possibilitat que jo explore, però volem tenir tot preparat perquè això tampoc s'acaba el problema demà.
Bé, doncs l'alcalde de Vila-real els ha deixat ben clar a vostès que estan sentint el que li demanava en aquest moment i el que va fer públic. Diu que no fugen de la responsabilitat, però que està sobredimensionada i que és excessiva, que el segur és limitat i, en definitiva, el que vol és que d'aquests 300 milions d'euros que aporten aquestes festes i que la Generalitat també para la mà, que pose i que cobrisca, que se creï una mútua. Una mútua que se posi 5 milions d'euros i 1 milió més per a acabar en, de cobrir aquestes necessitats. Que només l'Ajuntament siga el que el seu seguro que cobrisca les morts i les incapacitats, però que siga la Generalitat Valenciana la que assumisca aquesta assistència sanitària. I també que equipare el que són falles, festivals i ciclisme. Però bueno, són 280 celebracions les que se fan i que, ho diu ben clar, la Generalitat s'ha de fer càrrec també, perquè si entren tots els altres actes, perquè no entren els actes dels bous, perquè n'hi ha poblacions que no poden cobrir tot el que ocorrís en, els, en el seu poble perquè el pressupost no us ho permetís. Per lo tant, ho he dit ben clar, Generalitat, s'ha de implicar i té que entendre que igual que se van crear mútues per altres coses, també se tenen que crear. I mentrestant, que ells se facin càrrec d'aquesta assistència sanitària. En fi, sé que el secretari d'Emergències, José Ángel, el secretari general, va dir que se reunirà la pròxima setmana, però que sé que els alcaldes i les penyes ens consta que estan reunint-se durant aquesta setmana per anar en un fi clar. Però vaja, des d'un primer moment, quan sí que se reunís a travegar emergències en les penyes i els alcaldes, és perquè tornen a haver 7 morts com quan se va en 2015 quan se va fer una nova llei per als bous al carrer. Torna a passar lo mateix del 2015, això sí que se tornen a reunir, perquè recordem que estàvem 2 anys sense tenir bous. Això ha fet que la gent ha sigut menys prudent i que hagin tingut aquesta quantitat de morts que vam tindre i per això se reunissin. Sí que ocorrís, encara que el secretari general ho negue, sí que ocorrís que s'incrementa i per això se posa damunt de la taula aquest tema. I és quan els alcaldes, que formen part de la Federació de Valenciana de Municipis, diuen ja s'ha acabat, la Generalitat ha de donar-se compte que l'ingrés que n'hi ha d'estos actes i que si les falles és un motor econòmic el veu a carrer també. Per tant, per a mi un bon tema i un tema que s'havia d'abordar i que la gent ha de saber per què se reuneixen en Generalitat i per què des de la Federació Valenciana de Municipis volen que la Generalitat es faci cas.
En Grues Tomàs estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-me cas. Confia en Grues Tomàs.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
La consellera Mireia Mollà planteja una cistella bàsica que assegure preus justos per al productor i aliments frescs de proximitat.
La consellera ha defensat la necessitat d'abordar un debat responsable sobre el preu de l'alimentació i ha advocat perquè qualsevol iniciativa d'una cistella bàsica assegure preus justos per al productor i productes frescos de proximitat. Moyà ha qualificat d'interès general la garantia de preus justos i assumibles per a les famílies en matèria d'alimentació, enfront de l'escalada de costos que colpeja directament a les necessitats més bàsiques de la vida. Sobre aquest tema, la titular d'Agricultura ha afirmat que el problema més gran no és que no s'està garantint el preu al productor. Les declaracions han sigut durant l'obertura d'una jornada sobre el funcionament de la cadena alimentària, en la qual han participat el conjunt d'entitats agràries, AVA, la Unió, COAC, UPA, el Comitè de Gestió de Cítrics i Federació de Cooperatives Agroalimentàries, i del sector empresarial i distribuïdor a través de FEDACOVA i ASUCOVA. Agricultura, per altra banda, crearà l'Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentari per a garantir el compliment de la llei que prohibeix la venda a pèrdues.
Escoltem a Mireia Boyà.
Bé, avui el que fem és presentar ja aquesta segona fase per a tindre la DICA, que és l'Agència de Control Alimentari que anem a tindre, és les competències que ens han otorgat en la llei de la cadena agroalimentària i és l'organisme que va a vetllar per controlar, per inspeccionar, que se complix el preu just als productors, als agricultors i als ramaders. Aleshores, anem a tindre una agència que va fer aquest seguiment, aquest control, que se paguen els preus justos, que no se ven a pèrdues, que no se ven a resultes, que no se veuen agreujats per una pressió que fins ara és evident que està passant i és que no s'estan cobrint ni tan sols els preus de producció i per això l'activitat agrària i ramadera està sofrint molt i en alguns casos estan abandonant esta activitat. Així que esta és la presentació que fem avui, el següent pas, fa no res que tenim les competències i per tant estem ja construint en tot el sector com serà aquesta agència de vigilància i òbviament jo crec que s'ha obert un debat important a nivell nacional, té que veure en la inflació i com ens està costant als consumidors afrontar la cistella de la compra i en alguns casos estem qüestionant i fins i tot des del govern de l'Estat si els preus màxims que s'estan posant en el supermercat són justos. Que se volen topar és evident perquè la ciutadania té que poder comprar la cistella de la compra i el que diguem des de la Comunitat Valenciana, des de la Conselleria i ho diguem junt al sector és està bé que se fixi això, és per a tota la gent, per a poder afrontar aquestes situacions complicades de crisi econòmica, però a la vegada hem d'incidir moltíssim en que s'ha de pagar un preu just al primer eslabó de la cadena, que és l'agricultor i el ramader.
I també la Diputació es compromet a revitalitzar el turisme en els municipis afectats per l'incendi de les Useres i a complementar les ajudes estatals i autonòmiques.
El president José Martí, acompanyant dels alcaldes de les Useres, Figueroles, Llucena i Costur, ha posat en valor que la Diputació prorrogarà totes les línies i programes d'ajuda que els ajuntaments afectats tenen concedides. Aprovarà també línies nominatives, sol·licitarà que el Patronat Provincial de Turisme dissenyi plans específics per a recuperar l'activitat turística en els municipis i que ho faci en coordinació amb l'Agència Valenciana de Turisme i crearà més una oficina de coordinació i seguiment de les mesures per a aconseguir el seu màxim desenvolupament.
I finalment, les farmacèutiques de Castelló ens envien un comunicat on ens diuen que no han vetat la venda del cloretilo en les farmàcies que hi ha en la Comunitat Valenciana.
El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló ha manifestat, després de l'alarma social que es va generar en ser interceptat per la policia local, diversos sprays d'aquest producte en les festes de Vila-real, asseguren que es tracta d'un producte sanitari no considerat com a medicament, per la qual cosa legalment no poden negar-se a la seva venda, si un pacient la sol·licita, ja que és un producte de venda lliure que també pot comprar-se en parafarmàcies, en línia o altres llocs. Si bé sí que es procura des de les farmàcies exercir de les farmàcies que coneixedores de la busca fan els grups joves una dispensació responsable. La presidenta de l'ICOPS, Rosa Arnau, es reafirma que considera que hauria d'exigir-se l'obligatorietat de que la seva venda estigui subjecta a recepta mèdica i que es dispense únicament en farmàcies.
I en la localitat d'Almassora, la reforma de la plaça Major, Premi de la Generalitat a la Mobilitat.
La Conselleria d'Obres Públiques li ha otorgat a la localitat el segon guardó en la 7a edició dels Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat. La localitat va presentar la seva candidatura junt a altres 18 ajuntaments d'entre 20.000 i 50.000 habitants de la Comunitat Valenciana. I avui ha conegut que rebrà el guardó el dimarts dia 20. El lliurament prevista en el Museu de Belles Arts Sant Pius V de València, destacarà la conversió de la zona de Vianants del Centre Històric d'Almassora i la passada en valor dels arcs de la plaça Major, així com la millora de l'accessibilitat. La vila, catalogada com a Vic, és el primer barri d'Almassora que se somet a una conversió en zona de Vianants.
Ahora, Nissan en Castellón es Nissan Almenar. Sin dudar, Nissan Almenar.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrece en sus instalaciones de la Avenida Francia 2 la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal. Hoy puede
ser un... Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Y ahora es el turno de Adavi. Su presidenta Inma Cerdá está con nosotros. Buenos días, Inma.
Buenos días,
Susana. Para decir, poner encima de la mesa esos empleos que están por cubrir y que seguro que están esperándoos a cada uno de vosotros que nos estáis oyendo.
Claro que sí. Y además, esta vez tenemos mucho empleo y muchas cosas que decir. Mira, voy a empezar con la Agencia de Desenvolupament Local de Villarreal, el portal Treball. Ya sabéis, esa aplicación que os tenéis que instalar en el móvil, que ahí encontraréis el portal Treball, todo esto que voy a decir, y podéis hacer muchísimas cosas más, como pedir citas previas o noticias Villarreal, cuando lo tengáis instalado ya me lo diréis, lo bien que va. Y bueno, la noticia, el 12 de septiembre, ¿vale? El Ayuntamiento de Villarreal ha aprobado y publicado en el tablón de anuncios y edictos el proceso de selección de personal del taller de empleo del 2022-2023 y, por tanto, queda abierta la convocatoria para la presentación de solicitudes para los puestos de personal directivo, formadores y de apoyo. Vale, el plazo de presentación de solicitudes será 5 días hábiles. Y a contar a partir del día siguiente de su publicación. Por lo tanto, desde el 13 de septiembre al 19 de septiembre del 2022, esto está ya en marcha. Los puestos de trabajo convocados son director, directora, auxiliar administrativo o administrativa, monitor, monitora de agricultura, monitor, monitora de jardinería, monitor, monitora de atención sociosanitaria y maestro, maestra. Vale, aquí... bien podéis buscarlo a través de esa aplicación que os estoy diciendo del Ayuntamiento de Villarreal o podéis ir al Facebook de Adavi, que es Asociación de Aturas y Aturades de Villarreal, donde hemos publicado todo esto, ¿vale? Entonces, ahora y ahí podréis consultar las bases y más información que necesitéis. Y también, claro, por supuesto, si quieres participar con alumno, puedes consultar en aquí también toda la información, ¿vale? Bueno, ya sabéis que lo primero que hay que hacer para poder participar es solicitar en el SPAI Laboral la participación en el taller de empleo en la especialidad que os interese, con los códigos correspondientes. Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, tomar nota. Es SS, ¿vale? CS12ET, repito. Salamanca, Castellón, Salamanca, 12, España, Tarragona, ¿vale? Actividades auxiliares de agricultura, fruticultura es Alicante, Gandía, Alicante, Sabia, 0-20-8. Y agricultura ecológica, que también lo hay, Alicante, Gandía, Alicante, dime uno, Susana, en un...
Me quedaba... una letra que empiece por único.
Único, pues eso. 108, vale. Y las actividades auxiliares en viveros y jardines y centros de albañilería será Alicante, Gandía, Alicante, Oviedo, 0-108. Y la instalación de mantenimiento de jardines y zona verde, Alicante, Gandía, Alicante, Oviedo, 0-208, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo se solicita? Mediante el PUN Labora. Te identificas con tu NIE, con un PIN, ¿vale? Que es el antiguo AutoServef, para acceder. Y una vez dentro, autoentrevista. Importantísimo, si no seguís los pasos, no entráis. Y dentro de la autoentrevista, en el apartado resumen comunicación, aparecerá el campo en blanco donde debes rellenar indicando pues dónde quieres participar. O sea, deseo participar en el taller de empleo de Villarreal de X, lo que queráis, lo que necesitéis. O puedes hacerlo a través de un correo electrónico y es spailabora-villarreal@gva.es y indicando también en qué quieres participar. Bueno, pues esto es lo que tenemos por un lado, ¿vale? Importantísimo. Y ahora nos vamos a las ofertas de Labora. Y empezamos con camarero-camarera para Castellón, camarero-camarera de pisos y habitaciones para Peñíscola, asesores financieros y en inversiones para Benicarló, fontanero-fontanera para la Vall d'Uixó, administrativo-administrativa contable para Castellón, conductor-conductora de camiones con tractor con remolque para Almazora, dependiente-dependienta de supermercado con discapacidad para Altura, docentes clase español para extranjeros en Jérica, esto está en Segorbe, cocineros al estilo halal para Benicarló, tapicero modista para la decoración de salones árabes para Benicarló, operario de limpieza sustitución de una sustitución temporal, vaya, larga, de larga duración, en el Instituto de Cabanes. Montador de carpintería metálica con conocimientos de soldadura para Peñíscola, personal de limpieza industrial para Chilches, limpiadora industrial para Castellón, mecánico de vehículos para Castellón, puesto de mantenimiento personal para Oropesa, peón construcción para empresa de excavaciones y movimientos de tierra para Castellón, instalador e instaladora eléctricos para programas PLC y HMI para las alquerías del Niño Perdido, albañil oficial de primera para Castellón, albañil peón para Castellón también, tractorista para Benicarló, profesora de tecnología informática para Castellón, instalador de servicios telecomunicaciones, es para una planta exterior, para Villarreal, agente de seguros exclusivo para Villarreal, técnico-técnica para trabajo social para Vinaroz, técnico-técnica en inserción laboral para Vinaroz, conductor de camión rígido para Villarreal, instalador electricista industrial para la Alcora, un ATS DUE para Vinaroz, camarero-camarera para el Club Náutico de Burriana, peluquero-peluquera para Castellón, y para Benicassin, oficial encofrador para Castellón, técnico-técnica, mecánico-mecánico, electricidad. A ver, espera que me he liado. Técnico-técnica, mecánico-mecánica o eléctrico. Vale. Conocimientos de soldadura para la Val d'Uso, ahora sí. Operario de aspiración, limpieza y conductor de maquinaria de limpieza industrial para Cabanes, administrativa comercial para Honda con discapacidad, conductora de camión para tráiler con carnet C, Masé, es para Nacional y el sur de Francia. Administrativo, administrativa contable para la Val d'Uso, peón forestal para la Todoleya. Administrativa para administración de fincas en Castellón, delineante para Castellón, graduado en ingeniería industrial y desarrollo de productos para Castellón, estructuras metálicas para Castellón, peón especializado para taller de estructuras metálicas para Castellón, oficiales y peones de construcción con experiencia en pavimentos de hormigón impreso. También es necesario que esté formado en un curso de formación, ¿vale? Conductor para una bañera de obra pública para Betxí. Ahora me voy a la Diputación y Dipucas nos dice que necesitan para recurso preventivo en la zona de Benicarló un logopeda para Castellón, extrasala y cocina para Valdalba, ayudante obrador sin experiencia para Benlloc. Repito, ayudante obrador sin experiencia para Benlloc. Ayudante comercial, seguros, confección de cortinas para Torreblanca, camarero, camarera o fines de semana, tarde, noche. Auxiliar de control de accesos con discapacidad, conductor, conductora de autobuses, mecánico, mecánica para vehículos de Almazora, repartidor, repartidora para Castellón, operario, operaria para lavado de coches para Castellón, repartidora para Figueroles, auxiliar de control de accesos para Castellón, operario, operaria, limpieza, instituto con discapacidad para Cabanes, media jornada, limpieza, guardería con discapacidad para Benlloc, técnico, técnica para aparejador, peón de obra, ingeniero, ingeniera y técnico industrial, topógrafo, topógrafa. Ahora, en la Diputación también hay unas hay un empleo que es, digamos, lo mismo que ellos disponen también, que también podéis encontrar ofertas de trabajo. Recordar, un empleo. Clicáis ahí y os sale ingeniero, ingeniera eléctrico para Vilafamés, técnico, técnica, programador, PLC y Escada, jefe, jefa para producción para Burriol, técnico de compras y logísticas para la Val d'Uso, operario, operaria, clavadora de palets en San Juan de Moro, personal polivalente para la compañía esta... Este restaurante que es KFC,
sí, es una KFC, cadena. Que es una cadena.
Sí, eso es. Y esto es para Castellón, para el Este Park. Camareros, camareras para Castellón, plazas de personal directivo, docente y auxiliar en el taller de empleo, administrativo para la Alcora. Este que acabo de decir antes, el de docente y auxiliar para taller de empleo, es lo que os he dicho antes en Villarreal. Lo que pasa es que, claro, pues se hacen acopio también de esta oferta. Administrativo para la Alcora, otro para Benicarló. Y ahora he clicado por ahí en estos enlaces porque, claro, yo os digo, digamos, el título, pero después, si estáis interesados, tenéis que clicar en estas ofertas y entonces os va a salir muchísima más información, ¿no? Por ejemplo, yo he clicado una que es... de CEDES, me parece que era CEDES Castellón, que es conductor, conductora de autobús, pues sí, es Castellón. Y resulta que hay 8 vacantes, están buscando bastante gente, ¿vale? Y esto es, pues eso, que se requiere estar en posesión del CAP, el permiso de conducir D, y esto es incorporación inmediata, ¿vale? Y es el horario escolar, que ya hemos empezado con los colegios. Bueno, y por otro lado, he visto también y he compartido en el grupo de Facebook que también está, por ejemplo, Reinventadas, que esto es una asociación de mujeres emprendedoras. Y bueno, me ha parecido que está muy bien, que es una asociación, una entidad sin ánimo de lucro. Y bueno, realmente si alguna le interesa participar en estas cosas que hacen ellas, pues pueden ponerse en contacto a través del edificio CIES en la calle Lituania 10, es en la Ciudad del Transporte de Castellón, todos los martes de 10 a 1. Y colabora el Ayuntamiento de Castellón, por si os sirve. Y luego también me ha interesado el FEDECAS, que son jornadas formativas gratuitas dirigidas a mujeres emprendedoras del medio rural de Castellón. Aquí realmente hay muchos talleres, muchos cursos que empiezan desde el 26 de septiembre, acabando por el 10 de octubre. Entonces, Por ejemplo, os puedo decir que el 26 de septiembre son los municipios del interior del Maestrat de la Plana Alta, ¿vale? Otros son los municipios del territorio del Alt Maestrat, del Sports. En fin, aquí podéis entrar. Esto también lo organiza esta asociación y, por supuesto, la Diputación. Si os interesa, pues ya sabéis. Y luego los compañeros de Tochunitz, así de Villarreal, pues nos han pasado un correo diciendo que han puesto en marcha que manipulador, manipuladora, ortofrutícola, encajador y triadora de cítricos, pues que se busca. A ver, bueno, es el curso, perdonad, esto es el curso, eso es. Vale. Y tenéis un teléfono de contacto, el 618-078-356 o el 615-436-257. Bueno, si os interesa, ya sabéis que ahí hay que estar los almacenes que se van a poner en marcha y van a necesitar bastante gente. Y aquí pone operario operaria, esto es otra oferta, para máquinas enmalladoras. Y es una oferta para un almacén de Bechí, ¿vale? Y bueno, aquí me ponen un teléfono que es enviar currículum a amarfil@sanalfonso.es. Vale, y se valorará pues el certificado de discapacidad o exclusión social o lo que tengáis. Vosotros lo juntáis todo y a ver que tendréis más oportunidades. Ahora he visto otra cosa, por ejemplo, que es que buscan un logopeda en Castellón y Vinaroz, eso también os lo he dicho, cierto es, extras también para sala y cocina para la Valdalba, un ayudante obrador sin experiencia para Benlloc, que eso es lo que os he comentado antes, que me ha chocado porque como casi todo el mundo está buscando gente con experiencia, pues que digan sin experiencia, pues la verdad es que es muy valorable. Y bueno, pues hasta aquí, Susana, porque si no...
Yo creo que el que no tiene trabajo me haces pensar, bueno, que es porque o no han dado con lo que le gusta o es que es muy especial, porque trabajos
sí, la verdad
has dicho muchísimos.
He dicho muchísimos. Ahora, claro, bueno...
Al final es adaptarte un poco, sí, a que el trabajo dignifica y claro, bueno, tenemos que buscar lo, sí, que más se nos adapte, desde luego. Sí. Yo no estoy por la labor de que la gente trabaje bajo explotación, pero sí que no, es cierto, claro que no, hay trabajo y que, bueno, y si quieres mejorar o quieres ganar más dinero, todo, claro, es seguir promocionando y ya está, ¿no?
Ya está, claro que sí.
Muchas gracias,
pues,
¿eh?
Pues muchas gracias a
sobre
vosotras.
Todo porque hay que recordar que esto se hace sin ningún ánimo de lucro.
Sin ánimo de lucro.
Esta asociación es completamente, todas las gestiones que haces son completamente gratuitas.
Nada.
Y que además la presidenta de ADAVI tiene su propio trabajo, es cierto, ¿no?
Sí, por fin, también tengo trabajo. Al final, después de tantos años ahí con la asociación y tantas cosas, al final, pues también en una de esas que os digo, enviar currículums a estas empresas, pues también se fue el mío por ahí. Y al final me ha tocado. Pero después, no obstante,
después de una formación previa,
4 años de formación en la UJI, que eso pues también pesaba lo suyo.
Ha dado sus frutos, ¿no?
Ha dado sus frutos. Y bueno, también deciros pues que eso, que realmente pues no tenéis que jamás decir, pues no, es que no hay trabajo, es que no me llevan a llamar, es que tenemos muchos esques, ¿vale? Simplemente hay que tener esa actitud positiva de decir, bueno, yo seguro que voy a encontrar un trabajo. Hombre, no nos pongamos tampoco demasiado especiales, porque tampoco somos especiales, todos somos iguales. Cualquier trabajo tú te puedes acoplar a cualquier trabajo, ¿vale? Salvando lo que pueda pasar de algunas personas que tengan una discapacidad o lo que sea, ¿vale? Pero hay que realmente tener una actitud positiva.
Pues con estas palabras nos quedamos. Y me hace la presidenta Davi, muchas, sí, gracias por haber
gracias
estado aquí.
Gracias a ti, hasta luego.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos, trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting, todos tan top.
Con tacones o turbante, trae todo tu tronío hasta Marzá o consulta condiciones en marzá.es, Avenida Lairón 60, Castellón y Camí Travesa 24, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vila Vella.
¿Preocupada por tu cabello tras el verano? En La Peru de Azucena te damos la solución. Tratamientos personalizados con queratina. Vuelve a lucir tu pelo sano y con brillo. Porque los cambios en tu vida empiezan con un cabello sano.
I tornen a la ciutat de Villarreal les segons jornades cítriques de la Plana. Es faran en l'Auditori Municipal i es faran dos dies, el 15 i el 22 de setembre. Per a que ens parli sobre aquestes jornades, tenim el secretari general de la Unió, perquè és la Unió la que organitza aquestes jornades amb la col·laboració de l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
L'any passat va tindre molta repercussió. De fet, prova és que se tornen a repetir, no?
Sí, efectivament, van tindre bona repercussió, van tindre molt bona assistència l'any passat i enguany estem també satisfets perquè hem superat el número d'inscrits, que estarà al voltant de 150 inscrits en les jornades. Per tant, vol dir que aquestes jornades de citricultura de la Plana, pues, este segon any continuat, va consolidant-se, no? Vol dir que li resulta atractiu a la gent el poder assistir a aquestes jornades, que són unes jornades molt professionals, que al final el que faran pues, serà donar informació, no? L'última informació i novetats que eren en el sector.
Mire, pel que fa, vostè sap que sí, venen moltes organitzacions independents de llauradors i també han dit públicament que assistiran. Serà el 15, com bé vostè acaba de dir, en este cas se trataran temes d'interès i és a les 11 del matí. Si vol explicar un poc vostè de què van les jornades, perquè clar, una cosa és que jo les llisga i una altra cosa és que vostè ens explique d'esta realitat, perquè clar, en teoria es comencen en res, en una horeta, no?
Sí, en una horeta donarem inici a les jornades on abordarem pues, això i les últimes novetats que n'hi ha, com per exemple l'ús de microorganismes, que això són bactèries que en aquests moments que cada vegada ens deixen tirar menys fertilitzants químics la normativa europea, pues, tenim que substituir-ho per bacteris i microorganismes que se tiren per el rec localitzat i que el que fan és o bé desbloquejar elements de nutrients com el nitrogen, el fòsforo o per exemple la potassa tan important, o per exemple el que fan és capturar també de l'aire i transformar-ho en, de forma que se puga consumir per l'arbre. O sigui, són novetats molt importants que en aquests moments se parlaran en aquestes jornades. Després parlarem d'enfermetats fúngiques que en algunes varietats de les que més predominen així, com pugui ser la clemenvia, puguen ser els clons de Murkoch, la murina, com és l'alternària, pues, vindrà l'investigador amb més prestigi en este sentit per parlar-nos de Alternaria. Nos contará també el investigador número 1 en HLB en la Comunitat Valenciana, ens contarà també les últimes novetats que n'hi han del treball que ha fet en Estats Units, que és on està la enfermetat de l'HLB, que és la enfermetat més perillosa de sitis a nivell mundial. Pues també ens contarà totes aquestes novetats i els últims avanços que han hagut en l'enfermetat. Per tant, també és una jornada molt, molt, molt interessant. I després, pues, dos plagues que veiem que van a més, que tindrem aquesta espra, que és la mosca blanca i l'aranya, que són dos plagues molt comuns que sempre hem tingut, però que vegem que els últims anys, siga pel canvi climàtic, siga per algun motiu que s'ha desestabilitzat, potser la fauna útil, pues fa que estiguin repuntant i, per tant, portem també dos investigadors molt especialitzats en aquestes dues plagues i acabaríem també el dia en fauna auxiliar, que és la solta de paràsits per a combatir totes les plagues, no? Perquè ens donem compte que també baixen molt les matèries actives que tenim per a poder utilitzar. Cada vegada tenim menys registres autoritzats per utilitzar, per tant, per combatir les plagues tenim que soltar fauna útil que ens permetisca baixar a un nivell i a un umbral de població baixet en els productes que tenim, que no són tan eficaços com és davant, poder controlar les plagues una miqueta i la línia que volem gastar molt professional per intentar formar a la gent i que la gent veja al final una visió d'oportunitat, no?, i d'esperança dins d'una situació complicada que tenim en el sector cítricle i que no siguin sempre missatges dramàtics i de que si no n'hi ha res a fer.
Mire, per lo que fa a la primera plaga que m'ha parlat vostè, que és la HLB, n'hi ha forma de parar-la? És dir, tenim que tindre molt en compte que si ens entra ens tindrem que preocupar?
Sí, si entrara la HLB seria, vamos, algo molt, 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 molt preocupant i molt roïm per la silvicultura valenciana, sense dubte, perquè en aquests moments no n'hi ha res per a, diguem, curar la enfermetat. Sí que n'hi haurà avanços i primícies que ens contaran avui, que fins i tot jo ni les sé, o sigui, que el ponent que va vindre, Alberto Urbanija, ens contarà primícies que ningú sap, que és de l'últim viatge que ell ha fet als Estats Units, però tant va ser una xerrada importantíssima i molt interessant per a que vinga la gent, i però realment no n'hi ha encara una solució real per a aquesta enfermetat. Sí que n'hi ha vectors i paràsits que en aquests moments ja s'estan fent soltes per a combatir diguem, els vectors que transmetixen la enfermetat, que això sí que n'hi ha que recordar que ja estan en Espanya, en la zona de Galícia, en la zona de la part del nord, del Cantàbric, uh-huh. I també està en Portugal, però ja està demostrat que hem soltat paràsits que combatixen aquests vectors, i això sí que és positiu, però la enfermetat no la tenim encara en el bloc europeu, i el que n'hi ha que evitar per tots els conceptes és que aquesta enfermetat aplegui, perquè si no, de moment no tenim solució, ni tenim patrons resistents, ni tenim varietats resistents a aquesta enfermetat, i seria algo, vamos, desastros, realment seria desastros.
Però els que no entenem massa d'aquest tema, com podria entrar esta enfermetat?
Bueno, al final la enfermetat pot entrar per importacions de material vegetal de països on estiga la enfermetat, i ja està en molts països productors de cítrics, sobretot en la zona de Florida, en Estats Units, allí és una de les zones més afectades. Brasil és una zona afectada, i tots sabem que Brasil importa molt de suc concentrat, allí no n'hi ha massa perill, però qualsevol material vegetal que podrem importar de qualsevol lloc d'estos, de qualsevol varietat que se pugui implantar així, això és un risc molt elevat en el qual podríem introduir-nos aquesta enfermetat, i per això n'hi ha que tindre tant de control, no?, en frontera, i n'hi ha que tindre tant de control abans d'eixir els contingents de cítrics i de material vegetal dels països tercers, n'hi ha que tindre molt de control. Que és el que sempre hem demanat.
Sí, perquè jo este matí estava sentint una tertúlia on dient que el tractament en fred no s'està fent bé, que per lo vist lo que ens entra de Sud-àfrica, lo que se medís és la temperatura ambiente dels containers i no la temperatura de la pulpa del cítric.
Sí, ahir en principi n'hi ha que dir que el reglament europeu és molt clar. El reglament europeu marca que té que fer la comprovació de si està fent bé el fred o no en pulpa. O sigui, el reglament es indiscutible. Por lo tanto, lo que nos tienen que preocupar ahora es de veure que Sudáfrica o qualsevol país que tinga la falsa polilla, que són els que estan obligats a fer el tractament en fred, pues si ho faig bé i anirem fent i seguiment els pròxims mesos de veure quines detecions de falsa polilla n'hi ha en els ports europeus. En l'últim mes, en el mes d'agost, Sud-àfrica no ha tingut ninguna detecció de falsa polilla en els ports europeus.
Sí.
Per lo tant, tindrem que anar seguint, no? A veure si realment ho fa bé o no ho fa bé. Ahir va haver una polèmica perquè n'hi haven uns contenedors que havien eixit abans de que es publicara el reglament i els sud-africans pues, van pareixer que van aplegar un acord en la Unió Europea de poder desembarcar part d'aixos contenedors al mercat europeu. Però bueno, això ja ha passat, ahir ja no n'hi ha res que rascar, aquest producte ja està en el mercat, ja s'haurà venut, i el que n'hi ha que comprovar és que aquest reglament, que és molt clar en aquest sentit, és sud-africans o qualsevol país que tinga falsa polilla, a partir d'ara ho faig bé. I nosaltres anem més tard amunt fent els seus seguiments, perquè si al final no ho estan fent bé, doncs demanarem la suspensió de les exportacions de Sud-àfrica o del país que no estiga fent el tractament en fred, perquè els reglaments europeus són molt clars en aquest sentit.
Sí, jo li preguntava això perquè bueno, aquestes jornades que van a fer vostès van molt bé per a que se reafirmen este compliment de les normatives i també en esta prevenció i detecció de, perquè estem exposats en un món de lliure mercat on lògicament es pot entrar de qualsevol part del món, no?
Sí, sí, es pot entrar qualsevol enfermetat o plaga de qualsevol part del món, perquè el comerç global, pues, sempre ho han dit, comerç global és plaga global, i al final si no tens un bon sistema de control, pues, al final acaben introduint plagues, conforme ens han introduït en els últims 11 anys, ens han introduït plagues 4 de quarantena, que són plagues que ja no se poden erradicar, que estan de forma permanent en la silvicultura valenciana. Per això n'hi ha que fer aquest esforç de seguir pressionant la Unió Europea per a que controli realment tots els ports europeus, tinguin un criteri unificat. Nosaltres el que hem demanat ara és que el tractament en fred siga de forma unificada per a tots els països silvicultors, no plaga per plaga, perquè ara s'executa el tractament en fred plaga per plaga, sinó nosaltres el que volem és que s'instaure el tractament d'en fred per a tot i estandarditzat per a totes les citricultures mundials, igual que nosaltres ho fem quan enviem fora tots els que tinguen que enviar citris al bloc europeu, que automàticament, independentment de la plaga que siga, facin aquest tractament en fred i damunt que s'amplie a mandarines i a pomelos, que també poden ser hospedants de moltes plagues, entre elles, per exemple, la falsa polilla. Jo crec que el millor per a evitar-te problemes és instaurar un tractament en fred estandarditzat i regulat per a tota la silvicultura mundial i entonces ja s'han acabat els problemes. Tots fem el mateix i s'han acabat els problemes.
En este cas, repassem que de 11 a 12 estarà l'ús de, microorganismes com a ferramenta sostenible per a la silvicultura de Castelló. De 12 a 1 l'alternativa i malalties fungicides. De 1 a 2 la prevenció i la detecció de l'HLB. Faran un descans, tornaran a la vesprà. De 4 a 5 patrons cítrics. De 5 a 5 i mitja control mosca blanca. De 5 i mitja a 6 control d'aranyes. I de 6 a 7 fa un auxiliar en cítrics. Serà lliure l'entrada, és dir, en el moment en què es comencen les ponències la gent pot anar a la que més li interessa.
Sí, sí, és totalment lliure. Nosaltres sempre fem un període de registre per tindre un control dels aforaments, però una vegada hem tancat, per exemple, les inscripcions, qualsevol persona que ara ens estigui escoltant i vulgui arrimar-se, pot arrimar-se sense ningú problema a l'auditori, l'entrada és lliure i nosaltres el que volem al final és pues, això, que vinga la gent, que participe, que pregunte i que al final pues, això, tinga aquesta informació dels investigadors més prestigiosos que anen en el moment en cada un en la seva matèria, perquè tu saps que nosaltres sempre tenim aquesta visió, no? De, a pesar de que són moments difícils, buscar un poquet el donar llum i el donar oportunitats a la gent, perquè no ens podem rendir tan fàcilment com forme altres es rendixen i llancen aquests missatges apocalíptics que estem una miqueta cansats ja d'escoltar de que no va res bé i pareix així que tot s'acaba d'avui per a demà. N'hi ha que lluitar i n'hi ha que lluitar en la cara ben alta i al final és el nostre objectiu, que així tota la vida s'ha patit i sempre s'ha eixit endavant, i ara estic convençut que la gent jove, que n'hi ha molta gent jove que s'ha inscrit, també té granes i esperances de tindre un futur en la citricultura d'ací de la província de Castelló.
Pues esperem que tot vagi bé, el cridarem demà per a fer que faci la valoració de la gent que va assistir i de les dubtes que li van traslladar president general de la Unió, perdó, secretari general de la Unió, Carles Peris. Moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, i quan vulgueu pues, tornem a abordar esta jornada i la del pròxim dia 22, que també serà molt interessant.
Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning an eternal flame?
S'acaben les vacances, però tornem a les pistes.
L'Esportiu Bàsquet Vila-real reprèn l'inscripció de nous jugadors de totes les categories per a la temporada 2022-2023.
Si t'agrada el bàsquet i vols gaudir en un club i en uns equips on se progressa i millora dia a dia, no t'ho penses. Inscriu-te, faràs molts amics.
A la nostra web www.ebvila-real.com i a les nostres xarxes socials podràs trobar tota la informació.
T'esperem.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efecte-r.com.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
I ara anem a parlar amb la doctora Pilar Muñoz Calero. Ella ha escrit un llibre que es diu Embriologia del Universo. I este llibre, segons paraules d'ella, naix d'un episodi autobiogràfic en el que l'autora va patir la seva primera i més aguda crisi de sensibilitat química múltiple. Ahí relata el seu posterior aprenentatge, però volem parlar amb ella i que ens explique, encara que sentir allò de sensibilitat química múltiple, tot el món ens donem compte de què és el que va ocórrer ahí. Pilar Muñoz Calero, buenos días.
Hola, buenos días.
Pilar, le traduzco porque igual no lo ha entendido. Yo le decía a los oyentes que el libro nace a partir de un episodio que usted se fue en primera persona cuando sufre una crisis de sensibilidad química. ¿Es así?
Es así, exactamente.
Uh-huh. Y luego lo que podemos leer es cómo usted aprende a vivir con esa sensibilidad que usted padece y que era totalmente desconocida para la para el común de los mortales.
Sí, claro, efectivamente. No me queda más remedio que aprender a vivir con las limitaciones y con la dureza, ¿no?, que nos aporta esta patología, esta enfermedad, porque o esta hipersensibilidad realmente, porque lo que nosotros somos, las personas afectadas con sensibilidad química, pues bueno, somos personas que somos hipersensibles a muchos de los contaminantes que están en nuestro entorno. Eso no quiere decir que los contaminantes sean malos para todo el mundo, pero no sé si conocéis la historia, ¿no?, de las minas de Asturias, cuando los pajaritos, ¿no?, salía el gas y los pajaritos morían. Uh-huh. Y se llamaban los centinelas de la vida, porque después saben que los mineros sabían que tenían que salir de la mina porque era un aviso.
Claro.
Los pájaros están ya muriendo, pues esto es un poco igual.
Porque cuando hablamos de esos contaminantes, puede ser que la gente no sepa que son contaminantes, sino que conviva con ellas de forma habitual. Un contaminante que la gente convive de forma habitual puede ser, por ejemplo...
Pues mira, por ejemplo, algo tan frecuente como muchísimos productos de limpieza, por ejemplo, que se utilizan pues para limpiar la casa, pues para jabones o suavizantes para el cabello, o cremas para la piel, o productos de cosmético, es decir, son productos que llevan fijadores, que llevan aditivos, que llevan conservantes, y que unidos a la base de este producto, pues van con productos pues muy, muy contaminantes, como por ejemplo pues los talatos, el formaldehído, el bisfenol A, el tetracloroetileno, es decir, te podría enumerar cientos, por no decir miles, de ellos, en los que están de forma, bueno, los tenemos en nuestro entorno más cercano.
Uh-huh. Incluso los que llevan impresos hipoalergénicos, por ejemplo, como son las cremas y productos de limpieza también. Esto también, eso no garantiza que no tengamos alergia, ¿no?, o que seamos intolerantes.
No, claro, no tiene nada que ver, porque además esto es una patología que no tiene nada que ver con las alergias. Esto no es una alergia, esto es algo que es una hipersensibilidad, que es un poco diferente. Entonces, por mucho que los productos se pongan que sean, y que mucha gente lo dice, no, es que tiene un pH neutro, o esto es hipoalergénico, lo he comprado en la farmacia, eso no quiere decir nada. Pueden seguir llevando aditivos, conservantes, saborizantes, por ejemplo en el caso de algunos alimentos, es decir, es que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor. De hecho, ha habido estudios que hablan incluso de que en el interior de las viviendas puede haber contaminación de hasta 10 veces más que fuera. Es decir, estamos hablando que fuera hay una contaminación de los coches, de las industrias, estamos hablando que en el interior de nuestra vivienda puede haber incluso bastante más contaminación que en el exterior, ¿no? Uh-huh. Y es debido a todos estos productos que utilizamos y que hay un gran desconocimiento, por supuesto, de ellos.
Uh-huh. Hay una fundación española que usted es la presidenta, Alborada, ¿no?
Sí, la Fundación Alborada, sí.
Que está creada para ayudar a personas con estas características. Pero aparte de esto, lo que sí que me gustaría es que nos hablara del libro, de lo que podemos, porque claro, ahora yo quiero adquirir el libro y que puedo encontrar, qué esperanzas puedo tener al leer ese libro de que voy a empezar a saber vivir con este problema.
Claro, a ver, en el libro, efectivamente, es un libro sobre todo humanista, que cuenta un poco mi experiencia después de haber pasado por este proceso. Yo me quedé en una silla de ruedas pesando 30 y tantos kilos, yo mido 1,70 y hoy día pues peso 58 o 59 kilos, con lo cual imagínate, pues con 35 kilos era prácticamente el hueso y la piel, no podía salir de casa, no podía ponerme en contacto con nada, es decir, prácticamente era inviable, o sea, me echaron del mundo, o sea, yo sentí que era como si me hubieran dado una patada y me hubieran echado del mundo, porque es muy difícil vivir en el mundo que hemos creado hoy, ¿no?, en lugares que no tengan estos contaminantes. Y bueno, ¿qué me ocurrió? ¿Por qué he escrito este libro? Pues porque precisamente el hecho de tenerme que apartar un poco, ¿no? No podía ir a un cine, no podía ir a un teatro, no podía ver la televisión, no podía leer un libro, porque incluso la tinta, el papel del libro o el cloro con el que está hecho, ¿no?, el papel me afectaba, Pues bueno, pues no me quedó más remedio que estar en plena naturaleza, en la naturaleza donde estaba en contacto con aire puro y donde, bueno, pues prácticamente se convirtieron los árboles y las montañas y los animales que me rodeaban en los únicos, mis únicos amigos y la única gente con la que pude convivir durante varios años. Bueno, eso también me fue terrible, por un lado, pero por otro lado me llevó a un conocimiento mucho más profundo, ¿no?, de mí misma, de mi interior. Estamos acostumbrados todo el día, ¿no? Yo viajaba mucho, me conocía casi todos los países del mundo, pero me había olvidado del país más importante que tenemos, ¿no?, que es uno mismo. Uh-huh. Y profundizar con uno mismo y darte cuenta de muchas cosas. Y eso fue lo que hice durante todo ese tiempo. Y a raíz de ahí pues surge ese libro, donde hablo un poco de la diferencia que yo me encontré al volver otra vez a conectar con la vida y con la naturaleza, la diferencia que hay entre la vida y las leyes de la vida y las leyes del mundo, las que hemos generado, ¿no?, a través de nuestros actos humanos, nuestros egoísmos, ambiciones, avaricias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que yo creo que cuestiona muchas cosas, que intenta pues que la gente sea consciente realmente de que podemos volver a vivir de otra manera, pero para eso hay que conocer qué es lo que está ocurriendo. Hay salida, hay alternativas, es decir, es un libro que también da esperanza, no solamente va a tratar, ¿no?, la parte dura y terrible que estamos hablando nosotros ahora.
¿Vendrá, la tendremos en Castellón para presentar el libro?
Sí, sí, claro que sí, para mí va a ser un honor y un placer estar allí. Va a ser el día 22, el 22 de septiembre, es decir, ya queda muy poquito, el jueves de la semana que viene, creo que es. Uh-huh. Y bueno, pues yo estaré encantada de estar allí y ojalá todo el mundo pueda leer el libro y pueda aprender como, pues no sé, como tuve que hacer yo.
Si nos dice el lugar donde va a estar, si va a estar un día o dos.
No, se va a hacer en la librería Babel. Uh-huh. Será a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, sería nada más que voy a estar allí ese día. Es decir, voy desde Madrid y iré exclusivamente para la presentación y después ya me marcharé al día siguiente temprano porque tengo muchas actividades y muchas cosas que necesito organizar también aquí en Madrid. Pero bueno, será en la librería Babel el día 22 de septiembre a las 6 de la tarde.
Pues estaremos encantados de ir a verla, que nos firme ese libro y a que nos ayude un poco a llevar mejor aquello que con lo que no habíamos nacido, que era la contaminación, pero no tenemos más remedio que adaptarnos.
Exacto.
Muchas gracias, doctora.
De nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Nuevas instalaciones FIH Fitness en Avenida Arcadi García Sanz 25, frente a Porcelanosa. Nunca cuidar tu cuerpo fue tan fácil. Todo el equipo fitness que necesitas tanto para particulares como profesionales a un precio asequible y con asistencia técnica postventa. Productos españoles de fabricación local. Ven a visitarnos y aprovecha nuestra oferta de apertura. Bicicleta de ciclo indoor modelo Mac Bike por tan solo 499 € hasta fin de existencias. No pierdas esta oportunidad. Te esperamos. Somos. Oferta disponible en nuestra tienda online fihfitness.com, donde también puedes visitar nuestra sección de ocasión. Para más información sobre nuestros servicios, visita nuestra web fihfitness.com.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I ara ens acompanya Gabriel Martí i Sergi Tellols. Jo vaig dient, per exemple, Sergi Tellols, que tot el món el coneix. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
Però es presenta a Gabriel Martí, potser el coneix que menys gent, perquè és un autor de novel·la, novel·les, aixina, no, Gabriel?
Aixina, sí, bon dia.
Pues ell és un vilarrealenc apassionada de la lectura des de molt jove, que has començat a escriure, vas començar a escriure com un hobby, però la primera novella com a autor és la que anem a presentar avui, que és El legado de un mundo muerto. Ell diu en la portada de darrere, es diu aixina, Gabriel, està la portada i...
La contraportada.
La contraportada, val. Ell diu que pretén emocionar els lectors i fer que disfruten de la seva lectura. Jo us llisc un moment, un poc, no, la introducció, la part que més temps va gastar-nos. El llibre va de lo següent. El planeta ha entrat en total cataclisme i la supervivència dels homes pues està en un fil, no? Les guerres i les constants lluites entre ells han esgotat les forces i recursos de la humanitat, convertint el món en un infern on cada dia se fa més dur sobreviure. Hi ha dos joves que són els protagonistes que són els que protagonitzaran este llibre. És aixina, no, Gabriel?
Sí, aixina és. Hi ha molts personatges, però aquests dos són els més principals.
Dogam i Zoe. I què passa? Que, clar, avui se presenta el llibre, però n'hi haurà una conferència de com la literatura distòpica se pot anar adaptada al cine. Per això tenim a Sergi Tellols, perquè la literatura distòpica és...
Bueno, les distopies, tant en la literatura com en el cine, són com històries que projecten el nostre present d'una manera terrorífica en un futur no molt llunyà, més o menys. Si no, se podria definir el que ha vingut a ser un subgènere dels més populars de la literatura de ciència-ficció fantàstica.
Quan han entrat, estava entrevistant a la doctora Pilar, que ens parlava d'aquest episodi que ella va patir, d'hipersensibilitat, i m'has comentat, Sergi, el fet de que pot ser també, podria ser podria adaptar-la al cine de forma...
Sí, la història que comentaves de la doctora sí que és veritat que quasi que podria ser una distopia, no? Una persona que li passa això, no? De repente i no sap molt bé per què i té que pegar un canvi en sa vida conforme el pega ella. potser no és una distopia perquè és una cosa real que li ha passat a ella, uh-huh. però que sí que és veritat que és un material que podria quasi passar, no?, per una novel·la de distòpica.
Per exemple, quan un escriptor escriu una novel·la, pot estar ambientada o així dins hi ha llocs que puguem reconèixer?
Sí, hi ha llocs reals, no està inventat.
Com per exemple?
Per exemple, el Vaticano, Bucarest i al final de la novel·la Egipte, per exemple.
I clar, reproduir això en el cine claro, és... necessita una molt bona quantitat econòmica, no?
No, clar, suposo que en realitat sí, tot el cine fantàstic englobat, tot en general, no? Des de la ciència-ficció a la fantasia pura o el terror, quasi sempre requereix de molts recursos econòmics. I esta vegada lo que farem serà fer un recorregut precisament per algunes d'aquestes novel·les conegudes per tots, com la famosa 1984 de George Orwell o Mundo Feliz d'Aldous Huxley i tal, que són grans novel·les distòpiques que han sigut portades al cine, i donarem peu a la novel·la de Gabriel, que ojalà algun dia se porti al cine també.
A l'hora de llegim un llibre i quan el veiem, per què sempre tenim la sensació de que s'han deixat passatges, s'han deixat coses que ens han marcat en un llibre?
El llenguatge literari i el llenguatge audiovisual, a pesar de tindre moltes coses en comú, són dos llenguatges diferents. Al final, una persona que escriu literatura pot gastar molts tipus de narradors, i hi ha veus narratives que poden ser les veus interiors d'un personatge i poden conèixer aquelles coses que no només estan passant, sinó que li estan passant a d'ell pel cap. Això en el cine no podem saber-ho, perquè el cine hi ha una càmera des de fora, clar, que només pot contar-nos aquelles coses que poden ser fotografiades per aquesta càmera, és a dir, només pot mostrar imatges i diàlegs. Per tant, la traslació d'un llibre en les ferramentes literàries forçadament ha de ser distint al llenguatge audiovisual. A vegades el resultat és millor, perquè hi ha casos, i altres vegades pues no tant. No escolta moltes vegades allò de la novel·la era millor que el llibre, no? No sempre se dona este cas, però en moltes ocasions sí.
Perquè, home, seria ideal que, evidentment, l'escriptor fora el director de cine, dic jo, perquè com que... sí que és de veres que a voltes en el cine tu estàs veient una pel·lícula i tu sents el que està pensant l'actor, encara que no siga parlat, està en veu
Sí, n'hi ha casos, sí.
Per lo que fa, anem a parlar amb l'escriptor, per què decidís escriure este llibre, què el porta a escriure concretament este, perquè és el seu primer llibre?
Pues mira, a mi sempre m'agrada llegir i fa uns 3 anys o així me va pegar la vena i dic, vaig a ficar-me a escriure, a veure si salgo. I és que no és que tinguera molt de, que ja fa anys que escric coses així, no? Va ser un dia que vaig decidir de treballar, vaig decidir cansat i vull fer algo diferent, algun hobby que no me canse, perquè jo me canse molt pronte dels hobbies, i me vaig ficar a escriure. Me pensava també que deixaria d'escriure pronte, que me cansaria, però no, mira, llibre publicat i tot, autopublicat.
I que, a veure, jo pensé, no?, en un futur, perquè sou els dos superjovens, imagineu-vos que això se convertirà en una pel·lícula gravada i financiada per la ciutat de Vila-real.
Això jo diria que no és una distopia, però una utopia sí que podria ser.
A veure, és cultura. Seria totalment nostre. Ens faltaria pues substituir a voltes, no? Perquè clar, jo he preguntat si n'hi havia puestos reals. Però és que si tenim, pues, per exemple, una molt bona església major, un molt bon temple. És dir, perquè tot poguera conjugar, no? I que poguérem tindre escenaris reals.
Sí, en aquest cas jo el que faria és animar a Gabriela que no siga la seva única novel·la, sinó la primera,
per exemple.
I que la segona pues sí, que pugui tindre un escenari com este, no? No sé si distòpic o no, això ja ho deixem en mans.
Idees n'hi ha moltes, ja veurem.
Però bueno, vostè ja l'ha agradat la marxeta.
Sí, sí, a mi m'ha agradat això i acabant.
Entonces, estaran esta vesprada concretament?
Esta vesprada, a partir de les 7 de la vesprada, en la sala d'actes de la UNED, és un acte que el celebrem allí dins de la UNED, és entrada lliure, o sigui que tot el món pot vindre. Primer parlaré jo de això que havia dit, no? L'adaptació de les distopies al cine, i després Gabriel presentarà el seu llibre, però bueno, són dos pates d'una mateixa taula, diguem.
Home, i tant, n'hi haurà, en este cas només són dos, hi haurà taula oberta, podran, no sé, taula redona?
Sí, al final sempre pot haver espai perquè la gent pregunta i tal, i lo més important, que compren el llibre de Gabriel, que els el dedicarà.
Claro. No, des de logo, i quan anem a la presentació del llibre, el que esperem sempre és que ens faci una dedicatòria i que comprem el llibre, perquè evidentment, en este cas, últimament, o no, perquè en lo de la pandèmia ha hagut més gent que ha llegit més o que s'ha fomentat més la lectura, no sé.
Sí, això comentaven, no?, que les llibreries quan van estar tant de temps tancades, quan van reobrir n'hi havia aquella por de dir ara què passarà, i va haver com un repunt lector, no?, en aquest moment, quan és veritat que els estudis dels últims anys diuen que la gent llegia menys de lo que se llegia fa uns anys.
Uh-huh.
I pareix que sí, no?, que s'ha tornat a instal·lar a sot després d'aquells mesos que, bueno, pues que molta gent se va refugiar en la lectura.
Gabriel, algun escriptor o escriptora que vostè li hagi agradat molt durant este temps o que hagi sigut seguidor?
Pues yo desde jovenet m'ha agradat molt Tolkien. Soc molt de fantasia i m'ha agradat molt. Ara, estos anys darrere, com estic llegint de tot, perquè un amic me va dir, pa escriure n'hi ha que llegir de tot, i llegir de tot. Ho confesse, romàntica no, encara no... Però sí, llegir de tot. Pues Eloy Moreno, que és de Castelló, m'agrada molt.
Uh-huh.
M'agrada molt perquè són temes també que molt... Que
interessants.
Molt interessants. I està molt en auge ara també, Eloy Moreno. I, pues, els clàssics.
I si tinguera que dir-me algo de cine, alguna pel·lícula o algun curtmetratge, pel·lícula, largometratge, sèrie que li agrada?
Jo sempre he sigut molt de pel·lícules de fantasia i d'acció.
Sí, però per exemple una que diga esta per mi m'ha marcat completament.
El Senyor dels Anillos.
Perfecte. I claro, Sergi, ara tu te pregunto el contrari. Un llibre que t'hagi agradat, que t'hagi impactat, dona igual ara com fa 10 anys, que hagués dit, ostres, és que este me va marcar i...
Aquestes preguntes són molt difícils perquè contestar-ne un és molt difícil.
Però el primer que te ve al cap, eh?
Suposa que al final també n'hi ha diferents etapes en les que te marquen, no? En les que de repent te cau un llibre en aquesta edat o una pel·lícula en aquesta edat en la que...
I t'ha marcat.
I te marca, no? I n'hi ha una cosa que no és que fos un llibre que me va marcar, sinó que és un llibre... És una anècdota d'aquestes que la gent ara va dir, este se ho està inventant, però... Me va passar que una nit vaig somiar en un llibre, Trópico de Càncer, de Henry Miller. És un clàssic. No sé per què vaig somiar en aquest llibre, i al dia següent vaig anar a un mercadet i en una parada me'l vaig trobar. I vaig dir, bueno, pues eso me l'he de llegir, no? El vaig comprar, el vaig veure un estiu, el vaig llegir durant aquest estiu, i com que aquest llibre me va calar d'una manera que tal volta d'una altra manera no m'haguera calat. No és el millor llibre que he llegit, he de dir, però sí que és un llibre que me va marcar d'una manera o altra en aquell estiu.
I algun autor, escriptor, que normalment li llama l'atenció quan escriu algo, quan ix algo, té curiositat?
Sí, ja sempre hi ha escriptors als que seguisses, no? Jo seguia bastant a l'escriptor, ostres, ara no m'he vingut el nom, Domingo Villar, que va faltar fa uns mesos.
Uh-huh.
El seu inspector de policia, Leo Caldas, me pareix un personatge fascinant. Desgraciadament només ha publicat 3 novel·les i ja no en tindrem més, i era un escriptor d'estos que esperava el seu següent treball sempre.
Pues ha sigut un plaer tindre'ls. Espero que esta vesprada Gabriel tinga moltíssim èxit, que escriga molts llibres, i que puguem finalment fer lo que hem dit, així que puguem tindre una pel·lícula rodada, gravada en la ciutat de Vila-real, i que puguem anar als Oscars, per exemple, no?
Bueno, claro, això també és una utopia, no?
Somiar és gratis.
No, i diuen que, bueno, somiar, diuen que allò que no te creus mai no te passarà, anem a cremos, o no?
Vinga, va.
Gabriel i Sergi, moltes gràcies per haver estat així, espero que estàs prà, se ho passen d'allò de lo més bé, vostès, i és que vaig sent.
Gràcies.
Gràcies. Feel my heart to you and hope that you believe it's true, 'cause words don't come easy. Just a simple song that I made for you.
Grey Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Tenim amb nosaltres avui el regidor d'Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Villarreal, José Ramón Ventura Chalmeta. Bon dia, José Ramón.
Hola, molt bon dia.
Teniu ja un mes de setembre ple, no?, d'activitats i d'iniciatives a l'àrea que encapçales. Ahir va tindre lloc la junta del Consorci de la Desembocadura del Millars. Conta un poc, quins assumptes es van tractar?
Bueno, a part dels assumptes i sinó més normals i corrents, com les aprovacions d'actes i pressupostos de material de promoció i tot això, ahir el que vam portar és, després del paro d'aquests dos anys de pandèmia,
sí,
pues hem volgut reprendre coses que se feien abans, com el concurs de fotografia del paisatge protegit.
Molt bé.
Lo que passa és que li han pegat una repensada des d'ací, li han pegat una repensadeta i volem ampliar-lo un poc més també a fotografia creativa i a arts audiovisuals, o sigui, perquè els joves puguen obrir-se també a fer curtmetratges, TikToks, i li doni un poc més de vida i més de sentit.
Dinamisme, no? Seria la paraula, sí, més dinamisme. Molt bé.
Sí, exacte. I, a més, també anem a reprendre una altra vegada el que són les jornades del Millars, que segurament ho farem per a març, però anem a reprendre les jornades del Millars per a parlar dels temes de manteniment dels espais naturals, de la sostenibilitat, de la protecció. Jo crec que és el moment de reprendre moltes de les activitats que se feien antes i pegar-li una xicoteta volteta i replantejar-ho tot, destinar a modernitzar-ho una miqueta més.
Però modernitzar-ho de cara a donar-li una vessant més d'atractivitat, no?, d'atractiu per a visitants, o des d'altra vessant? Què voleu fer exactament?
En lo de les jornades, pues, no, abans eren unes jornades prou tècniques sobre manteniment, però ara volem fer-les més divulgatives perquè la gent conega el nostre parà Filomena i imagine jo que farem activitats totes encaminades a donar a conèixer el nostre paratge i totes les activitats que se fan per a protegir-lo i tot el que no devem fer per a no perjudicar-lo.
Molt bé. La setmana passada vau informar que s'havien instal·lat dues portes per a restringir l'accés a la ruta botànica en cas de necessitat. Volem recordar que durant l'any passat va estar restringit l'accés perquè n'hi havia perill per despreniments, no?
Sí, anem a veure, aquestes portes que hem instal·lat són una mena de informació quan nosaltres creiem que la senda no està en condicions de passejar per allí i de caminar. Entonces lo que farem és ficar ahí en la valla la informació que tinguem de la senda per a que la gent, si vol passar, baix la seva responsabilitat, per lo menos estigui informada de les condicions en les que està la senda.
Clar. No és una prohibició com a tal, no? És com una invitació, no? A tindre més...
A reflexionar. Més... Sí. És una reflexió i dir, escolteu, la senda està o bé esbarosa, o bé s'ha banyat un muntó, s'ha inundat... Escolteu, aneu en cuidado que això és un paratge natural i no és com anar per la acera del nostre carrer.
Exacte. No és com donar un passeig pel centre de la ciutat. Teniu també una setmana molt carregada, no, a Vila-real pel que fa a l'agricultura. Avui s'inauguren les segones jornades de la Citrícoles de la Plana, no, a l'Auditori. Com ho teniu? Està preparat tot?
A les 11 del matí obrim les portes ja, entrem ja, es comença la primera xerrada i la veritat és que estem molt il·lusionats perquè després de veure l'èxit que va tindre l'any passat, este any ja ahir ja me van dir que hi havien vora 150 inscrits,
en
lo que ja havien sobrepassat els números de l'any passat, i també és que la gent de la Unió ha aconseguit portar un munt de primeres espases del tema del cítrics i de l'agricultura que vindran a parlar-nos i això pues, ha fet que moltíssima gent s'interessi per vindre i s'inscriure.
Molt bé. Seran unes jornades que m'imagino que parlaran també de la situació de l'agricultura, no, del cítric a les nostres terres i que s'organitzen, com has dit, de la mà de la Unió de Llauradors, no? Quina és la impressió que teniu? M'imagino que durant la jornada aniran cada un dels ponents, no, donant la seva visió i les seues... Però quina visió teniu vosaltres des de, com a organitzadors?
A veure, nosaltres les poques coses que podem fer per als nostres citricultors és informar-los, donar-los la màxima informació possible, perquè tots sabem que la informació és poder, o sigui, el coneixement és el que ens fa avançar en tot en la vida. I creiem que els nostres llauradors deuen d'estar informats tant de les condicions del comerç internacional com de la situació de les plagues, com de la situació de les innovacions tècniques i biològiques per al control de plagues i els nous tractaments que porten certs cultius o com se manegen certes varietats. Tot això, al final, són conceptes que la gent està que venen a fer les seves ponències són especialistes, i després els llauradors ja faran, com se diu, de su capa un sallo, i imagine que ells podran elegir què és el que millor els pot anar als seus horts, a les seves terres i al seu producte.
Clar, el que feu és donar un poc un ventall molt ampli de possibilitats pel que fa a les diferents assumptes que afecten a la citricultura, i a cada llaurador, cada agricultor decideix què pot incorporar, què no, o si no li interessa, no? Hem de dir que les jornades també s'allarguen fins a la setmana que ve. Per què ho ha fet en aquest format? Per què no s'ha fet en dos dies seguits i s'ha fet la primera jornada un dijous 15 i la següent se farà el dia 22 de setembre?
Sí, a veure, normalment, si se fa tot un cap de setmana seguit, se pot saturar molt la informació i l'any passat vam veure que separant-lo en diferents jornades vam veure que realment la gent anava a lo que als temes que més li interessaven. Vam veure que se podia parlar de moltes més coses sense saturar d'informació als assistents.
Clar.
I vam veure que podíem obrir un poc de debat després de cada xerrada i alguna s'allargava un poc més, una altra pues, compensava el temps i clar, al veure el bon funcionament que van tindre les jornades l'any passat, no ens han plantejat en cap moment
canviar
el format.
Molt bé. Seguint amb l'àrea que te competeix, la regidoria, no, que encapçales, recupera aquest any la Setmana de la Mobilitat.
Sí, anem a veure, nosaltres el dissabte que ve tornarem a fer les activitats que fem així a l'Avinguda La Murà, entre l'Auditori i el carrer de Borriana, que ho tallem i deixem aquest espai per a jocs educatius i sostenibles, o sigui, la gent del poble podrà portar els seus xiquets i els xiquets podran gaudir de les activitats que tenim preparades per a ells. I, a més, hi haurà un circuitet que farem per a que els xiquets, si duen la seva bicicleta, puguen fer una xicoteta xincama per augmentar un poquet el seu domini de la bicicleta, la seva seguretat damunt d'una bici de dos rodetes que alguns encara no han provat.
Sí.
I això és un bon espai, un bon moment pues, per a que aprenguin també. I després el dia també tindrem el taller del bosc d'oxigen, que això és un taller que a mi em va agradar molt des del principi. I després el diumenge, de 10 a 12 farem un circuit per a bicicletes i de 12 a 1 i mitja anirem i farem una bicicletada fins a l'ermita, anirem i tornarem acompanyats de la policia.
Clar.
I després pues, farem un xicotet APEC, o sigui, repartim un poquet de fruta, un poquet de beguda per a tots els assistents i farem un sorteig de material per a les tendes d'esport d'ací de la ciutat.
Molt bé. Bueno, convide a totes les famílies, no, que tinguin xiquets o nebots o fills que participen, perquè la veritat és que són unes jornades molt, molt divertides i molt dinàmiques.
Sí, la veritat és que això ho fem sobretot per a la gent que té xiquets i per a que puguem disfrutar en família els pares i els xiquets d'una activitat com pot ser fer un passeig en bicicleta, fer una ruteta en bicicleta per així, xocs d'estos sostenibles, que passen un rato els pares i fills junts en un entorn controlat i sobretot segur.
Molt bé. Connectant amb el tema de la bicicleta, val? Vam llegir en premsa que després de festes podria ser, no, cap a final d'any que veuríem ja fer-se realitat el tema del Bicibilat. Com va el projecte?
Pues la veritat és que molt bé, està anant. La setmana passada no l'altra me va reunir en el de Furió i esta setmana hem quedat per anar a medir els espais per a les noves bases i ja tenim les ubicacions més o menys establertes. Tenim que mirar a veure la policia que ens doni l'aprovat a totes les ubicacions que tenim i ja comencem a llevar les bases antigues i a ficar les noves en breu, ja, perquè ja me va ensenyar les fotos de les estructures muntades ja en el taller. I la veritat és que ells tenen molta il·lusió de començar este projecte, que per a ells també és nou, no t'hem d'oblidar això, però és una empresa potenta, és una empresa d'ací de la província, i és una empresa que ens està transmitint molta il·lusió per a aquest projecte.
Molt bé. Les ubicacions més o menys, encara que no tingueu el vistiplau de la policia, que seria, m'imagino, que per el centre, no, alguna, quins punts de la ciutat?
Les ubicacions seran pues, en l'estació, en la piscina municipal, en l'Ajuntament, volem ficar-ne una altra en l'hospital, volem ficar la de l'ermita, o sigui, més o menys on estaven les antigues, però de més anem a ficant-ne unes quantes més. I a part, a tots els instituts i totes les escoles volen ficar també les bases geoposicionades, geolocalitzades, per a que la gent pugui anar en bicicleta també als instituts i escolatges. La nostra ciutat és una ciutat molt planeta, és una ciutat molt compacta, i els trajectes en bicicleta haurien de ser la primera opció per a tots els que vivim així, perquè realment anar en cotxe de casa al gimnasio no hauria de ser la millor opció.
No té massa sentit, tampoc.
I l'estan fent moltíssima gent en aquest poble.
Ja. Bueno, m'imagine que amb la posada en marxa d'aquesta iniciativa realment esperada i la gent, no?, que vivim al poble, que ens agrada un poc agafar la bici, rebrem amb els braços oberts. Quantes bicicletes n'hi ha previst habilitar? N'hi ha un número específic?
Anem a veure, sí, però en aquest moment no tinc els datos així, sí que sé el número bancaes.
Molt bé.
Exacte, i no me'n recorde, perquè fa tant de temps que van treure el plec,
clar,
que no me'n recorde exactament del número de bicicletes que tenen que vindre.
Molt bé.
Però me pareix que tripliquem el número de bicicletes que hi havia en el bicicleta anterior.
Molt bé, l'anterior projecte.
I la veritat és que instal·lem també les bicicletes elèctriques i a part tindrem aparcaments coberts per a les bicicletes privades. També ho obrim a l'ús de la bicicleta privada i que troben un lloc d'aparcament de la seva bicicleta que els doni seguretat.
Molt bé.
I creiem que això també facilitaria molt l'ús de les bicicletes a la nostra ciutat.
Segur que sí, José Ramón Ventura Chalmeta. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, sobretot abans d'aquesta jornada tan exitosa que pareix que aneu a celebrar. Desitgem que vagi bé el dia i moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-529048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Estás escoltant la 92.2 de la frecuencia modulada.
S'ha presentat el primer Fòrum Internacional de Medicina Esportiva i Fisioteràpia que tindrà lloc del 23 al 25 de setembre en Benicàssim.
En ell participaran ponents de gran nivell com Juanjo Brau, fisioterapeuta del Lionel Messi. Així mateix, l'organitzador és el mateix fisioterapeuta de Serena Williams, el castellonenc Rubén Mateu. També han assistit a l'acte el president de la Diputació, José Martí, el regidor d'Esport de Benicàssim, Arturo Martí, i la presidenta del Col·legi Oficial de Metges de Castelló, Eva Suárez. Escoltem a José Martí.
I com vos dia, la Diputació de Castelló manté ixa ferma aposta pel foment de l'esport i la salut. L'àrea d'esports, amb la diputada provincial Tània Baños, està fent un gran treball al respecte. I un exemple d'això és precisament, pues, també anem a participar, a col·laborar en este fòrum, en este primer fòrum internacional de medicina esportiva i fisioteràpia. Ja ho han dit abans, no? Aquest fòrum que tindrà lloc del 23 al 25 de setembre a Benicàssim, que compta amb el suport de la Diputació de Castelló a través de les subvencions que fem des d'esdeveniments esportius.
Escoltem ara a Rubén Mateu.
Tendremos una ponencia a cargo de Juan Cobrau, que ha sido el fisioterapeuta durante muchos años de Messi, con la ponencia de Return to Play y readaptación del ligamento cruzado anterior, dolor y las etapas. Él nos explicará cómo abordaba la recuperación post-lesión, la readaptación para volver al terreno de juego y poder rendir al máximo, en este caso durante muchos años, fisioterapeuta de Messi.
Y ahora es el turn de Eva Suárez.
Por ello, al recibir la invitación de los organizadores, no dudamos en sumarnos a un encuentro que permitirá a nuestros colegiados acercarse a las prácticas médicas en un campo tan especializado como el de la medicina deportiva. Nuestro apoyo a este tipo de eventos está en el ADN de nuestro colegio, que apuesta por abrirse a la sociedad y dar soporte a cuantas actividades contribuyen a fomentar la puesta en común de conocimientos y avances médico-científicos que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
I Vila-real ja tramita la cessió del terreny a la Conselleria per l'ampliació de l'estació experimental agrària.
La finalitat és convertir aquestes instal·lacions en un centre de referència a la província i a la comunitat valenciana en la investigació i innovació en matèria agrària, i especialment en el camp de la citricultura. L'alcalde, José Benlloc, ha fet aquest anunci en la inauguració de les segones jornades citrícoles de la Plana, que se celebren a Vila-real, impulsades per la Unió de Llauradors i Ramaders amb la col·laboració de l'Ajuntament.
L'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, torna a traure el del seu despatx a peu de carrer en una nova edició de la campanya de participació ciutadana Parla'm del teu.
En aquesta ocasió, l'alcaldessa s'ha reunit amb joves del municipi que s'han acostat fins al Cafè Colonial per a traslladar-li les seues peticions de millora en el municipi. Així, entre les demandes del col·lectiu jove destaca l'aposta per activitats d'oci, especialment relacionades amb els videojocs i una major oferta de restauració. En aquest sentit, la primera edil ha aprofitat la trobada per avançar les noves activitats que es gestaran des de l'Ajuntament, atenent totes les peticions d'aquest col·lectiu, com un torneig de videojocs i programació que tindrà lloc al Casal Jove. Escoltem a l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester.
Escuchar a los jóvenes es parte de nuestra política activa, que se basa en atender las peticiones de los vecinos y dar soluciones. Los jóvenes son el futuro, por eso queremos convertir Onda en una ciudad con oportunidades en la que puedan desarrollarse social y laboralmente.
La consellera de Justícia Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presidit una reunió de treball amb els representants del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat i també dels tres consorcis provincials de bombers per analitzar la campanya d'incendis forestals dels mesos d'estiu. Sentim a Gabriela Bravo.
Hemos abierto una primera reflexión para analizar el plan territorial de emergencias de la Comunitat Valenciana. La experiencia vivida desgraciadamente este verano nos aboca a unos escenarios cada vez más complejos. unos escenarios derivados de la crisis climática, donde la etiología de los incendios ya sabemos que va a ser diferente, el comportamiento del fuego va a ser un comportamiento virulento, errático, donde también ya sabemos, desgraciadamente, que en el marco de las inundaciones nos vamos a encontrar también con escenarios difíciles y complejos, y de ahí la importancia de sentarnos, de revisar nuestro plan territorial de emergencias y en lo que pueda afectar también los demás planes específicos. Se ha anunciado que vamos a poner en marcha una unidad de análisis y de seguimiento de la emergencia. Consideramos que es muy importante la creación de esta unidad, que se incorporará además al puesto de mando avanzado y que además estará asentada en el Centro de Coordinación de Emergencias.
I la Comunitat Valenciana començarà a administrar la vacuna contra el papiloma humà també als xiquets i serà a partir del 1 d'octubre. Sentim el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez.
A partir del próximo 1 de octubre, la Consellería de Sanidad comenzará a vacunar a los niños de 12 años, es decir, los nacidos en 2010, contra el virus del papiloma humano. Se trata aproximadamente de 28.000 niños. De esta forma, y de acuerdo con las evidencias científicas que recomiendan extender esta protección, la Comunidad Valenciana será una de las primeras autonomías que además de las niñas de 12 años, también vacunará a los niños frente al papiloma.
Una molt bona notícia. Fins ací, el temps que ens restava són les 2:02. Recorden que esta nit, a partir de les 8:30, tindrem la conferència, sí, ací, en Ràdio Vila-real, tot el que passa allà. A l'altra part pràcticament del món estaran relatant-nos els nostres companys d'esports. I demà, així com no, 2 horetes en tots vostès. Hey, no one is around you. Say baby, I love you. You ain't running gay. Say my name, you acting kinda shady. Ain't calling me baby. Why the sudden change?